Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I ara ens en volem anar a un projecte interessantíssim, que és l'Aran Cuina de Muntanya. Què tal, com estem?
Molt bé, aquí.
Escolta, això ho has cuinat tu o això ho cuina l'àvia?
No, l'àvia ja no pot cuinar fa uns anys i això ho cuina la meva mare i jo.
I com va ser això, que us dediquéssiu a fer una cuina de muntanya, una cuina de l'àvia, però consumida d'una altra manera?
Bueno, doncs l'àvia ja fa, farà 60 anys, d'aquí uns mesos, va obrir un restaurant a la Vall d'Aran i nosaltres hem heretat aquest restaurant, ja cuinàvem. I ara,
la temporada de l'any,
amb el de la pandèmia, molts productes a casa seva, i vam començar a buscar un tipus de cocció que permetés això, enviar-los els productes a casa sense afegir-hi ningú additiu ni conservant, i fent proves, al final doncs hem aconseguit que plats de tota la vida, com són l'olla aranesa, la sopa de ceba, els mateixos callos de porc, ara els cuinem, els envasem, no els hi afegim res i arriben a casa dels nostres clients.
Tu saps el que faràs allò, contents a molta gent i un servidor que només desitja allò, tenir un cap de setmana per venir aquí a la Vall d'Aran i poder gaudir de la olla aranesa. Clar, però això com se us va ocórrer? Perquè una cosa és allò, el Covid que el tenim aquí, però l'altra ja és allò, tenir aquesta cinquena gamma, allò atemporal inclús.
Sí, no, la veritat és que a casa sempre hem estat una mica cols inquiets i és el que et dic, un client me va demanar, li vaig enviar envasat al buit, va anar bé però no va anar tot el bé que nosaltres volíem, vaig començar a investigar i no vam inventar res, simplement vam trobar una màquina de pasteuritzar i esterilitzar que el que fa és això, nosaltres no hi fem res, el nostre producte cuinat com sempre, però al final entra allí, s'envasa correctament i ja el tenim. I doncs, clar, el nostre client està encantat perquè des de Barcelona, Madrid, València, s'estan menjant olles araneses en qualsevol moment de l'any.
A veure, la olla aranesa podríem dir que és el vostre buc insígnia, però quantes més coses feu?
Doncs arrel de l'olla aranesa hem començat a fer un caldo d'olla, que és una miqueta més fort que el caldo d'escudella. Hem fet civet de senglar, que és una carn estofada de senglar molt típica de la nostra zona, els callos de porc, la sopa de ceba i les guatlles escabetxades. I a part tenim com una mica de racó de dolços on hem recuperat una pasta tradicional de la Vall d'Aran que se'n diuen coquetes, que és una pasta fregida però dolça i acabat amb un punt d'anís que està boníssima.
I com ho has fet per tenir tots aquests secrets de la cuina de l'àvia i poder-los transportar cap aquí? Perquè les coquetes em consta que et va costar una mica.
Sí, alguns plats va ser molt fàcils perquè els cuinava al restaurant i simplement vam aprendre a cuinar-los amb ella, però les coquetes ens va costar molt perquè era una recepta més familiar i jo li vaig demanar a ella i a la seva germana i la seva primera resposta va ser farina, aigua i ou. I farina, aigua i ou, òbviament no va sortir bé i vaig estar 2 mesos cada setmana insistint-los fins que vaig aconseguir cuinar-les amb elles que em donessin les proporcions correctes i ens va sortir el postre, però van estar 2 mesos que de forma inconscient no ens volien donar la recepta.
Va, i l'última pregunta que m'agradaria molt que me la fessis en aranès, i et diria, ara que has començat aquest projecte tan interessant, sobretot també per recordar una mica tota la part familiar, tota la part de la tradició, però d'aquí a 10 anys vista, com t'agradaria que sigués aquesta gran cuina de muntanya?
Doncs això m'agradaria que seguís reflexionant aquesta tradició i l'origen en el nostre territori. Això seguirà que podrem incorporar nou productes, més tu estem respectant que siguin de lloc cuina de muntanya, tradicional, i se pot estar emprant tu estem producte local.
Escolta, ho has fet molt bé, això. Fem una cosa, busquem data, que pujo cap a la Vall d'Aran i vull veure els orígens d'aquesta cuina de muntanya.
Quan vulguis, estàs més que convidat.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda que ens ho passem de meravella cuinant, parlant de cuina, parlant de pagesia i, sobretot, compartint la saviesa dels qui més en saben. Cuiners, cuineres, pagesos, pescadors, pescadores... Ui, i tota aquesta gent que trobem pel territori català. I ja ho heu vist, hem començat encara amb una cosa, amb una perla d'aquelles que vam trobar l'últim dia del Congrés del Fòrum Gastronòmic de Barcelona. Una cinquena gama de la cuina de la Vall d'Aran. I després què tindrem? Home, doncs l'Òscar Gómez amb la guia Virgínies de la cuina catalana. També tindrem, ui, avui, un col·laborador nou, ja ho veureu ja. Un home que sap fer una cuina molt pim-pam. Després també tenim en Nathan, el creador del Modernist Cuisine, que va venir fa uns dies a Barcelona a presentar el llibre Modernist Pizza i li van fer quatre preguntetes. I el reportatge d'avui, ens anem a la Terra dels Alls, ens anem al Pla de l'Estany, concretament a Cornellà del Terri, perquè allà hi ha el millor cuiner, el premi al millor cuiner sostenible de Catalunya, en Lluc, amb el seu restaurant, un restaurant amb molt bona ètica, amb molt bon fonament, i ja ho veureu, amb molt bona feina. Què us sembla? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I tornem a obrir les pàgines de la nostra guia Virgínies per posar-hi un nou restaurant. Amb qui? Doncs, home, amb l'Òscar Gómez del blog de cuina.net. Òscar, què tal? Com estàs?
Molt bon dia, Pep.
Anem bé o no?
Anem estupendos, anem fantàstics i tenim gana de viure i de menjar.
Per cert, que t'he llegit l'article del Catamayor, que m'han dit que estàs allò acabat de fer el sofregit, i molt bé, eh? M'agrada molt.
Moltes gràcies, t'agraeixo molt. La veritat és que estic molt content d'haver començat aquesta col·laboració amb el Pau Arenós i la gent del periòdico.
Molt bé, molt bé. Bueno, va, escolta'm, anem diguem-ne, al sofregit, tal com dèiem ara. Quina localització ens poses avui a la nostra guia?
Avui us proposo anar a Terrassa, un restaurant molt singular que es diu Colmado 1917. Mm-hmm. Que és un microrestaurant, és un restaurant que només té dues taules.
Com es menja això, dues taules?
Doncs mira, és un restaurant que aposta per un tracte molt personalitzat. La idea és de Juanjo Martínez i ha confiat en l'Albert Olao i el Sasha Asensi per portar la sala i la cuina, perquè els dos són cuiners i porten la sala. Aleshores, què treballen? Treballen una idea que es diu cuina de mínima intervenció, on ells agafen productes de molt alta qualitat, els manipulen al mínim possible i a partir d'aquí elaboren plats i et proposen unes menges espectaculars, perquè jo sé que són una mica estrany tot això que estic explicant, però en realitat és un restaurant per anar i disfrutar moltíssim. Ara quan parlem d'algun dels plats em sembla que m'entendràs millor.
A veure, clar, ara jo estava fent, dic, Juanjo Martínez és el germà de l'Artur Martínez, no?
És el germà de l'Artur Martínez, exactament.
Molt bé.
Això, estem a Terrassa i és un dels restaurants que a mi més m'agrada d'aquesta ciutat, la veritat.
Clar, que sí. Molt bé, a veure, i què hi podem menjar aquí, al Colmado 1917?
Doncs mira, per exemple, em va agradar molt l'albergínia del Mariano. El Mariano és un hortalà de Sant Esteve Sarrovires, que els hi porta les albergínies, i ells les fan amb una salsa que, mira, fa poc en parlaves tu aquí a la Fonda, que és l'almadroc, que és aquesta salsa mitjaval amb formatge, all, oli, i és una salsa fantàstica, i la treballen perquè ells, per exemple, a l'entrar al restaurant tenen posat el llibre del Sant Sobí presidint la sala. Vale? Vull dir que dona una mica aquesta intenció que tenen de reivindicar una cuina nostra i alhora de molt de producte. A mi m'agrada molt aquesta combinació d'albergínia amb el formatge.
Que bé.
Sí.
Què tenen, més, a veure?
Per exemple, mira, el menjar blanc amb ceps, ara que estem en temporada, tardor, doncs fan aquesta altra menja també, en aquest cas també medieval, que té aquest punt de les ametlles i de la fruita seca que va molt bé amb els ceps, o fan uns musclos a la flama que els posen amb salsa de xató amb romesco, perdó, amb un romesco fumat, que els obren amb bufador, perquè ja dic que és una cuina de mínima intervenció, els obren amb un bufador, els hi posen el romesco, una mica de ceba vinagrada, i te'ls serveixen amb una safateta que semblen caramelets del mar. És una menja també molt delicada i molt, molt divertida.
Que interessant. Clar, sí. és una d'aquelles propostes que clar, jo mira, ara mentre vas parlant vaig mirant el compte d'Instagram, Colmado 1907, i te'n dones compte que és veritat que el no haver-hi cuina, també tot es fa davant del client, no gairebé?
Sí, et munten els plats molt, molt de l'acabat final, te'l fan davant teu, ja et dic, venen amb el bufador, venen amb la salseta, venen amb les coses, i te l'acaben, per exemple, i si passem a les postres, la pinya, que la fan rostida amb un bufador al moment, doncs és senzillament això, tenen la pinya i veus com te l'estan cuinant amb un bufador davant teu a la mateixa taula, no?
Que bé, que bé. I sí. Escolta'm, i de postres què, a part d'aquesta pinya?
Doncs mira, tenen una versió del barraquito, que és aquesta beguda típica de Tenerife, que és de cafè, llet condensada i xocolata, i es fan una mena de, com us explicaria, com una mena de tiramisú desestructurat, però amb els sabors del barraquito de Tenerife, llavors també van amb unes galetes cruixents a sobre, i és un plat molt divertit, molt golafre, i té això, té torrats, té xocolates, té cafè, està boníssim.
Ja veig que aquí, si volem anar-hi, diguem-ne, Òscar, haurem d'encarregar, no? Perquè si només hi ha dues taules...
S'ha de reservar.
S'ha de reservar
sí,
aquí, eh?
S'ha de reservar i val molt la pena. I deixa'm fer l'incís de que no és car. O sigui, un home es pot pensar que aquest tipus de propostes que tenen un punt com de sofisticació conceptual, per dir-ho d'una forma una mica snob, t'has de gastar molts diners, no necessàriament. O sigui, realment els preus no estan molt pujats i val molt la pena.
Doncs apuntem el Colmado 1917 a la nostra guia Virgínies de la cuina, de la restauració catalana. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Apreciau.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat. Un brillant equilibri entre tradició i innovació. Perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui volíem encetar una nova col·labo, que diem una nova col·laboració, amb un personatge que és un artista. L'Arnau París, que va ser guanyador del Masterchef, que el tenim cap allà dalt a les Terres Lleidatanes, i amb si el trobem, perquè no para mai quiet aquest home. Arnau, què tal, hi ets o no?
Pep, sí, m'enganxes ben just, eh? Estic sí? aquí acabant de rematar un sofregit, així que... Tu diràs.
Home, doncs mira, em va de meravella perquè a mi una de les coses que m'agradaria que féssim quan et truqui és precisament donar trucs. I mira, jo aquesta setmana vaig fer unes castanyes allò torradetes, però clar, em vaig fer tantes que me'n van quedar.
No tens mesura, Pep.
No, perquè saps què passa? Que jo cuino quan tinc gana, llavors cuino més del compte.
Som de bona vida,
Clar, home. Escolta, què faries tu amb un grapat de castanyes que et queda allà, no oblidat, sinó que n'has fet de més, del compte?
Mira, a mi una cosa que m'agrada molt fer, Pep, i és quan tinc això, on faig més del compte, o allò que a vegades em compres, no? La castanyera, que també t'animes a comprar-ne i a comprar-ne paperines, les pelo ben pelades i aprofitant si tinc, per exemple, avui que tinc el sofregit, m'apartaria un parell de cullerades, posaria les castanyes i posaria quatre boletots, que ara és temporada, un raig de brou si en tens i si no d'aigua, ho fas bullir una miqueta, ho tritures i tens una crema d'escàndol, nano.
Oh, a veure, castanyes, bolets, sofregit de ceba, brou de verdures, clar, és que què vols més? No sé.
Pues que amb bona cosa no pot fallar res. Escolta, i si ja li vols fotre la guinda del pastel, mira, jo podríem posar-li un rajolinet d'oli del molí de la Barça, per exemple, home, i una mica de formatge de clua. Home, que ja ho tenim fet, eh?
Clar, per cert, tu en fas d'oli aquí al molí, no?
Nosaltres sí, aquí al molí som productors, fotem un oli d'oliva verge extra ecològic, d'una varietat recuperada, nano.
Hosti, tu, i una miqueta de formatge de cabra, d'aquest de clua que m'acabes de dir.
Espectaculars, mira, són espectaculars.
Jo crec que això, és a dir, jo que menjaria més vegetals d'aquesta manera, amb aquesta
sí, soteta. Sí, però no sé, això són aquell tipus de vegetals que igual vas al metge i no ho compta com a vegetal, eh?
Bueno,
això ho hem de veure.
No hi posarem aquí, bueno, vegetal amb les rampoines de formatge de clua.
Sí, tot, has de pensar que això és d'aprofitament, és per anar buidant racons de nevera. Això ho hem de fer, que si no ens van quedant trossets de coses i no pot ser.
Arnau, escolta, m'agrada molt aquesta proposta que m'has fet. Faré dues coses. Una, me l'apunto la recepta, i la segona, m'apunto un dia a l'agenda a veure si tens lliure per venir cap aquí, que sí. M'has explicat moltes coses, tu, d'aquí del Molí de l'Avança.
I tant, que si et portaré una ampolleta d'oli, home, i fotem aquí... Bueno, la cata la farem tu i jo.
Pa, però, perfecte. Jo ja porto el pa.
Exacte, vinga, tu porta el pa.
Molt bé, Arnau, París, moltíssimes gràcies.
Vinga, una abraçada, artista.
Adéu.
Jo segueixo cuinant, eh? Vinga.
Fes, que no se t'enganxi. Fa unes setmanes, Nathan Mirbol, el creador del Modernist Cuisine, va venir a Barcelona per presentar el nou llibre del Modernist Pizza. I això és el que ens va dir.
Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.
Nathan, com és que un director de Microsoft ha acabat escrivint llibres de cuina?
Well, I always loved food.
Bé, sempre m'ha agradat el menjar i m'agrada des de molt abans de conèixer els ordinadors. I després d'estar molt temps a Microsoft, em vaig jubilar, vaig començar a cuinar més i a escriure aquests enormes llibres.
Si fem recerca del seu nom a Google, veiem que vostè ha fet moltes coses. Tot això l'ha ajudat a desenvolupar-se com a cuiner?
Well, some of the ideas of science.
Bé, algunes idees de la ciència, com que has de provar coses i que has d'estar preparat per equivocar-te quan proves aquestes coses. Aquestes idees són importants i algunes vegades hi ha tecnologies i idees específiques que es poden transferir a altres coses que són importants. Però principalment són coses diferents que m'agraden, no és el mateix.
Nathan, creu que la manera d'ensenyar cuina ha canviat molt els últims anys?
Well, there are some cooking schools that have a very
traditional. Hi ha algunes escoles de cuina que són molt tradicionals.
And the problem with that is
I el problema amb això és que el món de la cuina es mou molt ràpid.
One of the reasons I wrote Modernist Cuisine.
Una de les coses per les quals vaig escriure Cuina Modernista és que no hi havia un llibre que et digués totes les idees que hi ha al darrere de les innovacions més recents de cuina de persones com Ferran Adrià o d'altres chefs d'Espanya i d'arreu del món.
Around the world. Now, at this stage,
I així que en aquest punt la majoria de les escoles de cuina són una barreja, ensenyen una mica del que és antic i una mica del que és nou, encara que algunes de les coses antigues que ens ensenyen estan una mica malament. Però saps, quan les persones surten de l'escola i treballen en un restaurant o una pastisseria, que té bones tècniques, aquí és on s'aprenen la majoria de les coses.
Of good techniques. That's where they'll learn the most of the things.
I això és cert a gairebé qualsevol part de la vida. Fins i tot un metge passa tants anys practicant com els que passa estudiant. Així que penso que els currículums de les escoles culinàries probablement podrien millorar i ja estan canviant.
But, you know, they are changing.
Quin creu que és el rol del xef del segle XXI?
Well, to make food.
Bé, fer menjar.
You know, the... Each age has
saps que cada època té problemes diferents. Tenim moltes idees sobre el menjar que són una relíquia del passat, de quan teníem por de morir de gana. I ara mengem fins a morir, és completament diferent. El pa és particularment curiós en aquest sentit. Si cobres pel pa en un restaurant, la gent s'enfada. Però per què? Si cobres per la pasta, ningú no s'enfada. no hauria de ser diferent. Però hi ha aquesta idea de que vivim del pa i que negar-li a algú el pa és negar-li la vida. I és graciós com aquestes idees persisteixen 100 anys o més després del que haurien de fer. Una altra cosa sobre els xefs del segle XXI és que gran part del segle XX anava d'importar la cuina d'altres llocs. Per exemple, hi ha molts llocs de sushi a Barcelona, que abans no hi eren, i això és la importació d'una cuina que ja existia, però la qüestió és que ja gairebé hem acabat d'importar. De manera que si volem nous i diferents menjars en el futur, els hem d'acabar inventant, cosa en què els xefs catalans han fet una gran feina. Crec que molta d'aquesta invenció serà important per continuar avançant, més que no pas fer servir la tradició.
But I think more of that invention will be important going forward than just rehashing tradition.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui sóc a la Terra dels Alls, a Cornellà del Terri, i de fet he entrat en un lloc que no diu restaurant, diu espai gastronòmic, però m'hi he trobat un llibre aquí mentre estic esperant el personatge d'avui que diu entrar a Can Xapes i conèixer l'espai de l'antic restaurant acompanyada de la Carme i en Quim va ser suficient per saber que aquest lloc on podria portar a terme el projecte que tant havia imaginat. Tenia clar el que necessitava, un lloc on crear una petita escola d'hostaleria i donar oportunitat a joves en la seva trajectòria vital, formativa i laboral. I el llibre segueix i va seguint i diu això és el que fem, això és el que hem fet. Sigueu benvinguts i benvingudes, Can Xapes és casa vostra. Un llibre fantàstic amb un valor extraordinari perquè això no és un restaurant qualsevol, és un restaurant escola i que volem parlar amb qui se l'ha imaginat aquest projecte que de fet fa molt pocs dies es va erigir com a guanyador del premi del millor cuiner sostenible en el Fòrum Gastronòmic de Barcelona. Mira, ja veig que arriba cap aquí i somrient com és ell. Lluc, molt bon dia.
Hola, bones, Pep. Què tal? Com anem?
Primer de tot, felicitats per aquest premi. Un altre premi, no?
Sí, sí, la veritat és que estem molt contents. Crec que és un premi que ens ajuda també a tornar-nos a posar una mica en el mapa, sobretot a Catalunya, i intentar bueno, que aquests restaurants que estem en poblets petits doncs ens reivindiquem perquè es parli una mica de nosaltres.
Estem en un restaurant, en un espai que havia sigut un antic cinema?
Sí, correcte. Això havia sigut el cinema del poble a l'època i llavors aquí conservem tot el que és l'entrada és del 1949 i per tant és original i creiem que també això estem en un establiment únic i emblemàtic i estem també bueno, amb ganes de donar-lo a conèixer.
Qui és el Lluc de Can Xapes?
En Lluc bueno, és un jove encara, sóc jove, vaig néixer a Girona, sóc gironí i em vaig formar a l'Escola Hostaleria de Girona i llavors he anat fent trajectòria a diferents restaurants. Vaig estar al Dorado Petit, llavors em vaig moure a l'Aliança d'Anglès, he estudiat a Espai Sucre de Barcelona amb en Jordi Butrón i a posteriori l'última passa va ser als Tinars amb en Marc Gascons i llavors ja el 2018 doncs vaig engegar tot aquest projecte d'aquí a Can Xapes.
Què vas aprendre de Lluís, de l'Aliança, Lluís Feliu?
Doncs jo vaig aprendre de les filles. Jo vaig entrar just quan en Lluís es va morir. Nosaltres ens van trucar des de l'Aliança per tornar a agafar una mica el llegat. I jo vaig entrar amb en Pau Navarro, que era com una mica el deixeble d'en Lluís. Llavors jo vaig empapar moltes coses. De fet, era un moment complicat per elles perquè era tornar a engegar tot aquell restaurant després d'un mal moment, però crec que, ostres, vam fer una molt bona tasca.
L'ADN de Lluís hi segueix vigent perquè és un restaurant fantàstic, amb un lloc fantàstic que jo diria, jo sempre dic que pocs restaurants tenen, diguem-ne, el feeling que té aquell terra amb aquelles escales i amb aquella barra anglesa.
Ostres, és magnífic també, clar, tot aquell local que és del 1919, doncs just quan entres ja sembla que estiguis canviant això, no? Canviant de segle, i és que és real. Aquest local és únic, i a més, amb tota la petjada gastronòmica que va fent Lluís, doncs encara ho és més.
Arriba un moment i tu decideixes obrir un restaurant, però no un restaurant qualsevol. Què és el que et va fer impulsar, diguem-ne, amb la teva edat, amb la teva jove edat, a muntar un restaurant escola, diguem, un restaurant social? No sé, com li dieu vosaltres, Lluc?
Sí, nosaltres li diem restaurant escola, no? És un espai gastronòmic on passen coses, i això ve donat una mica perquè, bueno, a casa meva els meus pares són mestres, molt, molt inculcats i molt, molt conscienciats amb totes les tasques socials, ja sigui a Girona com a nivell de Catalunya, i crec que això em va marcar molt, no? Jo vaig seguir estudiant, vaig treballar a molts restaurants i per mi em faltava una mica de part humana. I va sortir aquest petit projecte on la Conxi, que és la directora d'AD Iniciatives Socials, que és l'associació que abarca, doncs, tots aquests projectes, em va trucar dient: ostres, tinc pensat fer això, t'interessaria, a mi m'agradaria que fossis tu la persona que portés tot aquest projecte. I mica en mica ens vam anar imaginant com podria ser, fins ara, a dia d'avui, que Déu-n'hi-do, han passat 80 joves per aquesta casa.
Com t'arriben aquí els joves?
Doncs els joves, al principi, el 2016, quan vam obrir l'escola, que els havíem d'anar a buscar. Aquí tenim joves de, sobretot de mena, són joves, alguns d'ells sense papers, joves que per circumstàncies diferents han vingut d'altres països i no tenen, ningú els ha donat una oportunitat. I aquí a Can Xapes el que ens agrada dir és això, que els hi donem una oportunitat que segurament a fora, doncs, els hi costaria trobar, i els formem amb un ofici que això, quan surten d'aquí, ho valoren moltíssim.
Estan aquí durant un any, el qual, com ho feu? Perquè, clar, no sé si la feina de compaginar, diguem-ne, escola per una banda i restaurant per l'altra, és complicat.
No, la veritat és que tenim un espai molt, molt gran, i aquí el que fem és combinar. Els joves entren a les 8 del matí i es queden fins a les 12 del migdia, i la seva tasca és preparar el dinar al personal. Llavors, aquí, de tota la família, treballant a Can Xapes som 10 treballadors, i de la part formativa tenim una mestra d'ofici, llavors tenim un treballador social i una psicòloga, que aquests són l'equip de formació. Llavors, amb aquest equip, tots els joves, doncs, van treballant. Tenim joves aquí de dilluns a dijous, els divendres, doncs, a més, fem tota una part de competències bàsiques, perquè, clar, molts d'ells a vegades no saben llegir, molts d'ells han vingut recentment, per tant, els costa més el tema de l'idioma, i al final, amb la cuina i la sala, no? que compaginem aquestes dues coses, els ensenyem, ja sigui tasques més d'higiene, la puntualitat, treballem el treball en equip, i creiem que és superimportant que totes aquestes tasques, que potser ells no coneixien tant a fons, doncs els acaben impregnant, i aquests valors són importants.
Què tens més, gent a la cuina o gent a la sala? Què volen ser aquests joves?
Sí, doncs per mala sort, potser, perquè costa molt de trobar gent de sala, però és que molts joves els agrada més la cuina, sí.
La sala moltes vegades en parlem, i sap greu a vegades de que no trobem tan professional com hi ha, que n'hi ha molts, però que en canvi, diguem-ne, hi ha més oferta, podríem dir, que demanda, no? I el fet de que vosaltres també feu aquesta tasca, no?, del personal de sala, per molta gent és feina assegurada.
I tant, és que el que fem aquí és un any de formació, i després amb el treballador social i la psicòloga, doncs, tenim diferents establiments de tota la província i els inserim laboralment. I la veritat és que, clar, alguns joves els diem: mira, hi ha més, en aquests espais ofereixen feina de sala, i els joves al final acaben dient: va, sí, vaig a treballar de sala, però al principi costa. Jo crec que també per joves nouvinguts, doncs, que potser no dominen tant l'idioma, els hi fa una mica més de respecte. Però després és aquesta la feina nostra de que perdin aquesta por i de que puguin treballar a la sala, perquè molts d'ells surten molt ben preparats.
Potser amb una capital molt més gran sí que és més difícil a vegades, no? No dic que ho sigui, però sí que pot ser molt més difícil, diguem, per exemple, en el cas del català, aprendre el català, però aquí a Cornellà de Terri això ha de ser fàcil, no? És com, diguem-ne, els pobles, diguem-ne, petits de les avores, doncs, de ciutats, encara es parla molt.
Sí, 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 de fet, aquí parlem tots català i el que és tot el poble també, no? Però intentem amb ells pues, treballar aquesta part d'idioma i sobretot això, que perdin aquesta por a poder parlar-ho, i com que aquí tots som una família, al final acabem fent bromes i ens ho passem molt bé, això és el que compta també.
Parlaves de sobretot això, no? de la psicologia, parlaves també doncs, d'aquest monitoratge que han de tenir, perquè clar, no sé si diguem-ne, nosaltres com a societat entenem bé, diguem-ne, per on estan passant aquests joves i no sé si els sabríem ajudar prou bé, no? Què és el que t'ha sobtat més, diguem-ne, amb aquests anys que portes, diguem-ne, treballant doncs, amb aquests joves i per aquests joves, que dius, ostres, mira, això amb una societat convencional, que no dic normal, dic convencional, això no és així.
És complicat. Jo, potser el que m'ha sobtat més és que durant el 2019 vaig tenir un jove que estava dormint al carrer en aquell moment, no? Per diferents circumstàncies, però ell pues, se li havia acabat la tutela de la Generalitat. Llavors, en aquell moment no tenia cap lloc on poder dormir, que nosaltres aquí podem ajudar, però jo no li podia oferir un sostre, no? Aquí. Llavors, aquest jove, tot i així, dormia al carrer i era el primer que arribava aquí, al restaurant, no? I això, bueno, veure que a vegades com a societat som molt egoistes i no sabem veure realment tot el que hi ha darrere, que és molt bèstia, no? Aquests joves, molts d'ells han vingut en situacions complicades, amb transports doncs, una mica complexos i acaben arribant aquí sense cap tipus de tutela i molts d'ells doncs, amb circumstàncies com dormir al carrer, però que m'arribés cada dia el primer, això em va trencar, sí.
Moltes vegades hi pot haver-hi gent que pot pensar que això, bueno, a vegades, no, allò de, bueno, clar, és que aquests joves bueno, fan aquest curs i ja està, no? Però a mi m'han dit que tens, d'aquests 80, hi ha un altíssim grau d'èxit.
Sí, sí, podríem dir que un 75% d'inserció laboral, que de fet aquí una de les línies que treballa més tornar que els joves puguin trobar feina. Penseu que a vegades és complicat perquè alguns d'ells no tenen papers, per tant s'ha de com de treballar, s'han de demanar els papers, s'ha de demanar el permís de treball i això és complex, per això tenim tot aquest equip educatiu, però a més també busquem que si volen seguir estudiant també els aconseguim més cursos. Per tant, que tinguem un alt èxit d'inserció laboral doncs és magnífic. Sí.
Lluc, anem cap a l'hort?
Som-hi, cap a l'hort.
Carai, Lluc, quin hort?
Sí, sí, estem a l'hort de Can Xapes, sí, sí.
Com va ser això, a veure?
Això va ser fruit d'una casualitat que bueno, ja portàvem temps buscant algun espai on poguéssim fer una mica d'hort i una persona del poble ens va dir «Ostres, tinc aquest espai que no faig servir, us el cedeixo si me'l cuideu i feu un hort». No? Llavors, aquí això ara fa vora un any vam començar a cultivar i ara doncs, amb els joves també doncs, treballem tota aquesta part de la terra, que és superimportant, l'estacionalitat dels productes, conèixer ben bé d'on ve cada producte, no? Els joves al·lucinen de que planten un enciam i surt l'enciam, no? Vull dir que és molt xulo de veure i de veure el procés, sí, sí.
I qui se'n cuida aquí? Qui és el màster de l'hort?
Doncs ara tenim la Núria, que està estudiant treball social aquí a Girona, i ella s'encarrega, juntament amb tots els joves, doncs, de portar tot aquest hort. És una noia que, a més, doncs, li agrada molt tota aquesta part de teixir comunitat, i li agrada molt la terra, i ella s'encarrega de l'hort, juntament doncs, amb tots els joves. Que el que fem és, alguns joves es queden aquí a la cuina treballant i fent-nos el dinar i separem una mica el grup i l'altra part de joves doncs, es dedica a regar, a plantar, a fer diferents tasques d'hort. Sí, sí.
Fixa't que això és una d'aquelles coses que, per una banda, un hort a la ciutat, a un restaurant, és una cosa allò que s'entén com un, com una cosa de luxe, no? Perquè, clar, no tothom en una ciutat com Barcelona pot tenir un hort, sigui a la terrassa o on sigui, no? I, en canvi, aquí és una cosa tan normal i, a més, d'autosuficiència. Això sí que és autèntic producte de proximitat.
I tant, i tant. De fet, clar, com que fa només un anyet que el tenim, a poc a poc no hem anat fent servir productes, sobretot els joves acaben recollint productes per cuinar el nostre dinar, i és una mica, de moment, hem començat per aquí. Ara la idea és que aquest segon any ja comença a tenir una mica de vestiment i poder subministrar bastant al restaurant, tot i que, clar, fem molt de volum aquí a Can Xapes i costaria tenir un hort per abastir tot el que fem aquí.
El Dorado, l'Aliança, també, doncs, amb en Marc, el Tinars. Com s'està impregnat, a tu la sostenibilitat a la vida?
Doncs, ostres, jo a tots aquests restaurants he pres moltíssim, sobretot de cuina catalana, de cuina de proximitat, i crec que tot aquest teixit de sostenibilitat, doncs, a mesura que et vas fent gran i a mesura que vas veient i ets conscient, no, de tots els llocs on has anat passant, també et vas formant a tu mateix i vas dient, vale, jo vull anar per aquí, no? I crec que una mica és el camí que he anat fent.
Els proveïdors són conscients? És a dir, és difícil en un restaurant avui en dia ser el més sostenible possible?
És complicat, no et dic que no. Intentem, doncs, sobretot això, treballar en producte local, també ser molt conscients del tipus de producte que ens porten, sobretot amb quin embalatge, no? Perquè això a vegades no som conscients, però que ens portin tot el peix en por expand, moltes caixes, ja sigui també... Aquí treballem amb l'aigua d'Empordàlia, no? Acabada de fer. Llavors, també és una mica, doncs, entendre que el transport amb cotxe, doncs, és un sistema que gasta molt i contamina molt, per tant, intentar, doncs, minimitzar al màxim aquest impacte, no? Ja sigui amb els embalatges, ja sigui, doncs, també tenint aquest punt d'hort que a vegades anem a buscar aquests productes. Bueno, intentar, sobretot, treballar amb productors locals i donar com molta empenta amb això.
Clar, ja, ara em fas pensar que quan jo estava a la cuina s'enfadaven molt els proveïdors, els repartidors, sobretot del peix, no? Això que deies tu ara del Port Expand, perquè et portaven les caixes i els deien, no, espera't, treies tots els peixos, els lluços, els raps, tot... amb caixes teves, i clar, ell s'havia d'esperar allà, no? Sí. Suposo que això ja és una cosa, diguem-ne, que ara també, des del món, diguem-ne, del proveïdor, de les empreses, s'ha treballat diferent, no? Ja ho tenen més en l'ADN.
Sí, jo crec que és també per aquests últims 10 anys, no?, que s'ha fet molt d'incís amb aquest punt més de sostenibilitat. Jo crec que tots ens hem, mica en mica, hem anat siguent conscients. I sobretot també el tema del malbaratament alimentari, no? Per mi és superimportant que no es pot tirar menjar. Jo a la cuina no puc tirar menjar. Per mi és algo que és superimportant, racionar bé tot el producte, utilitzar, per exemple, aquí totes les espines de peix, però les fem servir pel fumet. Tot, un dels plats que tinc, que és una terrina de conill, doncs amb tots els ossos que trec del conill, doncs faig la demi-glace, faig un caldo, vull dir, aprofitar totes les parts, i jo crec que això és algo que ens han ensenyat les nostres àvies i que jo crec que s'havia desdibuixat una mica aquests últims anys, i com a cuiners joves hem de tornar a reivindicar que no es pot tirar menjar.
Clar, i a més, tinguem la part, diguem-ne, de l'escola, no? És a dir, com entenen aquests nois i noies que tens tu a l'escola, no? Quin és el rol d'un restaurant, com es treballa un restaurant, has tingut alguna anècdota que t'hagi fet replantejar, diguem-ne, a vegades la manera de fer les coses?
Clar, amb aquests joves els impregnem, no? Ells, per això molts d'ells volen venir a estudiar aquí a Can Xapes, perquè compartim aquest espai entre els professionals de cuina i l'escola. Llavors, ells a vegades això ens estan fent el dinar al personal i algun dels joves m'explica, no?, que aquell plat que ens està fent, perquè a vegades el fem responsable a cada jove, i un d'ells me'n recordo que estava fent un cuscús com el feia la seva mare, no? I m'explicava, hòstia, fa 3 anys que no veig la meva mare, però me'n recordo que me feia aquest cuscús, no? I veia com el feia d'una manera molt diferent, doncs, sofregint la ceba, preparant tot el guisat, i aprens molt. Jo he après molt de gustos de diferents espècies, i quan t'aporten el plat a taula dius, uah, aprens també a valorar, no? tot el que fan.
Anem cap a la cuina, què et sembla?
Som-hi.
Carai, Lluc, quina cuina més grossa. L'hort és gros, però la cuina també.
Sí, la cuina també, perquè sobretot amb això, quan tenim els joves aquí formant-se, doncs som unes 12 persones. Per tant, la cuina ja la vam dissenyar per això.
Què es menja a Can Xapes? Quin és el tipus de cuina que t'agrada, que vols impregnar, que vols divulgar?
Doncs una mica faig cuina catalana d'autor, una mica d'avantguàrdia. Crec que també una mica per la trajectòria de restaurants on he treballat, doncs m'he impregnat molt d'aquest tipus de cuina, ja sigui el Dorado, l'Aliança, els Tinars. M'agrada, a més jo disfruto. Jo recordo quan cuinava la meva mare a casa, doncs recordo aquells guisats, recordo ja sigui guisats de conill, de galta, molts platillos, no?, que dèiem a casa. I a mi és el que m'agrada cuinar i el que m'agrada que la gent mengi. I aquí és una mica entre amb aquesta fusió de cuina catalana, però una mica més modernitzada, és on trobem actualment Can Xapes.
Sempre a vegades parlem de la cuina catalana i mira, la setmana que ve segurament en seguirem parlant, perquè parlarem una miqueta d'aquesta que podríem dir cuina catalana oblidada. Però clar, per altra banda, penso que la cuina catalana o molts plats de la cuina catalana és convenient que es facin als restaurants, perquè molta gent, diguem-ne que ara, entre cometes, no té temps per fer-los a casa, no? O no li dedica el temps que li hauria de dedicar.
Sí, aquí han canviat una mica les tornes. Actualment, ja sigui pel menjar com per tantes altres coses, la gent vol rapidesa, vol immediatesa. I la cuina catalana precisament no es tracta d'això, no? Es tracta moltes vegades de xup-xup, de moltes hores, de fer-ho amb estima i paciència, i crec que a casa poca gent té temps per dedicar-hi. Per tant, bueno, aquí estem als restaurants, doncs, per fer aquests guisats, aquests xup-xups, perquè la gent vingui a menjar i els disfruti, clar que sí.
A veure, va, què hi trobarem ara a la carta? Primers plats, estem a la tardor, què hi ha?
Mira, doncs ara, com a primers plats, faig una petita amanida d'albergínia, on també hi poso algun bolet confitat, hi poso formatge, és un entrant així més fresquet. Després també fem una truita de carbassó i ceba, amb perol i camagrocs, amb una salseta de pebrot. Després també fem una coca de steak tartar, tenim un ou poché que també fem amb trompetes de la mort. Bueno, una mica combinant, doncs, tota aquesta part més de tardor amb producte més local. Perquè aquí és, a més, aquí el Pla de l'Estany és una comarca amb molta, molta tradició càrnica, per tant, també fem una mica d'honor amb això. I llavors, de segons, doncs, tenim... aquí m'agrada molt treballar amb arrossos, fem diferents arrossos, ja sigui a la llauna, sigui més caldosos, i llavors actualment ara tinc de carn, tinc una terrina de conill, que és un plat que vaig presentar al fòrum. Una mica em recorda un conill amb xocolata que feia la meva mare a casa, i és una terrina de conill desossat, doncs, amb diferents textures de xocolata, amb pastanaga, farigola, també amb la salsa del conill i trompetes de la mort. Vull dir que, bueno, m'agrada. I llavors, també de peix, doncs, que més aquí es treballava, es tocava molt de peix, a l'antic Can Xapes, doncs faig un suquet de peix, que a vegades costa de trobar per aquestes contrades, i m'agrada també fer plats clàssics. Sí.
Sí, que si rebendo una mica per aquí, veuré que són les catalanes, no?
I tant, això segur.
Estan en perill d'extinció la cassola catalana, eh? Aquesta cassola còncava en la qual el foc li peta tot per sota i que va bé per emulsionar aquest suc, com deies, del suquet amb l'oli d'oliva verge extra, no?
Sí. Jo crec que costa una mica de trobar aquests platillos, jo crec sobretot a interior, no? Perquè si te'n vas a costa durant l'estiu ja trobaràs suquets, però a vegades costa trobar-los ben fets i crec això, que també és important doncs, anar recuperant aquests platets i tornar doncs, a potenciar-los, perquè són plats que tenen història i que tenen arrels, i per mi això és l'important, no? Com el local on estem té història, doncs explicar històries i més que res explicar-les històries d'aquí.
Hi ha una cosa que m'agrada molt aquesta cuina, eh? I és aquest cup de fe.
Sí, hòstia, aquí escalfem totes les salsetes i és superimportant també per tenir totes les salses a punt i calentes pel servei.
Per la gent que ara no sàpiga de què va, no? El cup de fe és aquesta mena, podríem dir, de planxa molt gruixuda, en la qual el foc hi va indirecte, tu escalfes la planxa i aquesta escalfor que irradia la planxa és la que cou, podríem dir, a baixa temperatura, no? Gairebé.
Sí. De fet, això, posem totes les cassoles més de salses, etc. I a part, si volem fer marxar algun fondo molt a poc o això, acabar algun suquet que vagi molt a foc lent, doncs posem les cassoles en allà i és com dius, a baixa temperatura i no hi ha res millor.
Lluc, tens algun homenatge als alls del Pla de l'Estany, a la carta?
Faig algun plat amb alls, no tinc un plat que només siguin alls perquè potser no em vindria a menjar ningú, però sí que tinc algun platillo com faig servir alls d'aquí a Cornellà.
Mira, ara que parlem dels alls, que difícil que és. O sigui, trobar un suquet de peix bo, ja, encara n'hi ha, però trobar un aioli, allò com il fo, és a dir, un aioli autèntic, de categoria, això sí que costa, eh?
Això és complicat, és complicat. I també jo crec que els clients, un allioli fort ja no els agrada. No, jo faig un allioli amb alls confitats perquè perdi aquesta fortor i als clients els agrada més. Jo a vegades he provat de posar alguna cosa més amb all cru i costa. Jo crec també perquè s'ha perdut bueno, aquest punt de fer humà, aquest punt únicament d'all i oli, no? Que això costa molt de trobar. I, però bueno, aquí pel Pla de l'Estany, a Can Salvatall, a Can Borgonyà, que fan esmorzars bons de forquilla, allà et posen un bon allioli. Sí.
Lluc, i les postres què? Com les toqueu diguem-ne allò amb no en categoria, sinó amb presència? Perquè clar, les postres a vegades és una mica, no, el punt genèric de la restauració, que ara tothom té el mateix, no?
Sí, jo m'he intentat desmarcar des del principi, sobretot perquè això, vaig estudiar espai sucre i faig una proposta molt xula de postres. Sobretot molta gent que ve a menjar, per mi l'important és que l'últim plat, no, sigui un plat que marxis a casa amb una sensació com de dir, ostres, he menjat alguna cosa diferent. I aquí és on crec que també ens desmarquem una mica, que som un restaurant que potser pel nostre tipus de cuina, una cuina més moderna, doncs podries trobar alguns de semblants, però amb la part, sobretot de postres, intentem desmarcar-nos. I ja sigui, fem alguns plats de postres més clàssics, però després ara, per exemple, tinc un postre de xocolata negra que la combino amb cervesa Guinness, amb cervesa negra, hi poso quicos, hi poso plàtan, un gelat de dolç de llet, com una mica ja un postre més elaborat, però al final amb consciència també de que són postres doncs, això, molt pensats gustativament. I després, per exemple, també faig una tarta de Santiago però amb una cremeta de vainilla, amb un gelat de ratafia i nous, bueno, combinant i desglossant sobretot postres golosos i postres que amb contrastos i que et fagin, no et deixin indiferent. Sí.
Lluc, tu vas concursar el joc de cartes i mira, precisament fa molt poquet parlàvem amb en Marc Ribas, no? del fenomen joc de cartes, no? Per una banda és un programa molt vist, per l'altra també és veritat que té els seus haters, no? Però jo crec que la vegada que tu hi vas concursar vas fer una cosa que em sembla que només s'ha fet una vegada amb tots els anys i panys que es fa joc de cartes, que va ser compartir el premi amb un, o la que va quedar segona, no? Com va ser això?
Sí, això va venir una mica donat pel feeling que, i pel programa, no? Perquè potser vist des de fora algú podia dir, hòstia, has compartit el premi. Però clar, jo que vaig viure aquells 3 dies de rodatge, sobretot bueno, em va impactar que la Fàtima pues, em votés tan bé, no? A mi jo crec que ella, tothom la va votar molt bé i podia guanyar aquell programa. I al veure, un cop estàvem a la confrontació, ella bueno, va dir i es va comentar tot el que havia votat i vaig pensar, hòstia, si guanyo jo crec que ella també es mereix aquest part d'aquest premi i així ho vam fer.
Moltes vegades quan es fan coses d'aquestes, d'un premi, moltes vegades no s'hi pensa, no, amb això, vinga, he guanyat i ja està, i vinga, i a partir d'aquí ja sóc jo, no? Diu molt de tu, això també.
Sí, una mica de la marca Can Xapes, és d'aquesta ADN. I el que ens va passar després és que molta gent va venir, ja sigui pel premi del joc de cartes, però molta altra va venir dient, hòstia, volem conèixer en Lluc i perquè ha fet aquest gest i això ens va fer emplenar el restaurant i per mi els diners que et donaven amb el premi eren circumstancials comparat amb tenir ple el restaurant cada dia, que això és el que va passar, eh? Després del programa. Nosaltres veníem, portàvem un any oberts i anàvem fent, però com formiguetes. I de cop va ser acabar el programa i vam tenir ple cada dia. L'impacte del joc de cartes va ser brutal.
Tinc aquí un diari, fixa-t'hi, Lluc, que diu 2032 i a la portada està en blanc, però a la portada hauria de posar Can Xapes, és a dir, la notícia és de Can Xapes. 2032, què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Doncs, no, sobretot el que m'agradaria és que parlés i que seguís parlant, no, d'aquest projecte que hagi crescut, que encara sortim més joves d'aquí, tenim projecció, tenim ganes de seguir creixent i crec que aquesta notícia podria anar més per aquí, no, de dir, ostres, el restaurant Can Xapes amplia tota la part formativa i segueixen sortint joves molt qualificats d'aquí de l'escola.
Moltes gràcies, Lluc. Deixem acabar amb una frase molt bonica que veig a la portada d'aquest llibre tan extraordinari, Som Can Xapes, espai gastronòmic, d'Iniciatives Socials, que diu «Reinventar és donar vida a la nostra història, una nova oportunitat». Això sí que és important, eh?
I tant, del que parlàvem, no? D'aquestes oportunitats i de donar-les ja sigui joves o a vegades a nosaltres mateixos, no? Donar aquesta oportunitat a algú que no l'ha pogut trobar enlloc més, doncs també és important i crec que ens ho hem de creure més i hem de donar més aquestes oportunitats.
Gràcies per la teva generositat.
Merci, Pep.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I després d'aquesta xerrada tan interessant amb en Lluc, el cuiner, l'ànima del restaurant Can Xapes i premi el millor cuiner sostenible del fòrum, una frase que diu així: podran robar-te les idees, però no et podran robar el talent. I això és el que ens agrada, parlar i aprendre de la gent que té talent. Esperem que us ho hàgiu passat molt bé i que ens tornem a trobar la setmana que ve aquí, al podcast de La Fonda, a Catalunya Ràdio, cada dijous, com l'arròs. A passeu!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem al més profund. Al teu costat no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència és pels cors més grans ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.